Al món RAC1 han passat moltes coses durant la setmana i aquestes que venen ara són algunes de les millors, però n'hi ha més. Es fa molta il·lusió poder seure al món RAC1 corresponsals, periodistes, fotògrafs que ens intenten acostar a les realitats des de l'altra punta del món. Perquè aquesta és una de les feines del nostre àmbit, de l'àmbit del periodisme, de l'àmbit de la comunicació, que segurament són més difícils. A veure, tenim a l'estudi en Xavier Aldecoa. Gràcies per tornar al món RAC1. Com estàs?
Gràcies, molt bé.
Quan fa que ets per aquí?
Pues dues setmanes de vacances, per fi.
Tot passa allò del torna a casa per Nadal i a l'estiu o només a l'estiu?
No, intento anar tornant, però a vegades menys del que voldria, però...
Tu la base on la tens, Xavier, ara?
Entre Johannesburg i Barcelona.
Sensacional, vaja. Ricard García Vilanova, què tal?
Bon dia.
Quin país ara no et coneixes?
Encara molts.
Encara molts?
Sí, 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 perquè bàsicament em moc, però sempre és un cercle viciós, saps? Et mous més o menys pels mateixos llocs i zones.
Has dit unes paraules claus ara, eh? Cercle viciós.
Sí.
Que això és el que passa moltes vegades amb les corresponsalies. Tenim algú a Mèxic. Carola Soler, què tal?
Hola.
Com estàs?
Bon dia. Bé, són aquí un quart de quatre.
Sí,
bé,
de la matinada. I en som molt conscients. I gràcies per haver-te pogut despertar. La Carola Soler està a Mèxic, abans havia estat a Veneçuela, i la Mònica Bernabé, que ha fet Afganistan, en aquests moments és a Itàlia. Mònica, gràcies una altra vegada, eh?
Hola, bon dia.
Escolteu, us volia preguntar d'entrada, i més després de la tertúlia d'aquesta hora i mitja llarga que hem protagonitzat gairebé amb tot el procés sobiranista... Vosaltres com ho viviu, tot això, fora de lluny de casa? Al final, vosaltres teniu moltes altres preocupacions que passen per la seguretat, que passen per la salut, que passen pel sobreviure, moltes vegades, no? I aquí hi ha un debat polític que és molt intens i que es veu molt diferent des de fora de casa. Lluny de les fronteres de Catalunya. Vosaltres com ho viviu, tot això? Comencem l'estudi.
Jo crec que primer amb una certa distància geogràfica, el fet d'estar tan lluny fa que visquis les coses una mica diferents, però sí que veus que, per exemple, a l'Àfrica a mi em passa llocs on hi ha potser més presència mediàtica, que parlen ja, ostres, ets de Barcelona, català, no, et fan alguna menció, però, com deia, una mica amb certa distància pel fet geogràfic, no?, d'estar tan lluny del lloc.
Bueno, jo sí que ho veig, sobretot amb el tema dels curs, perquè últimament he anat un parell de vegades aquí a lo que és la zona d'Iraq, on estan els curs, i bàsicament ells sí que coneixen tot el procés i coneixen, fan paral·lelismes amb el tema del procés seu, no? Una miqueta, des d'aquesta perspectiva.
Carola, Mònica?
Doncs des de Mèxic o a Venezuela, jo crec que sí que, igual que ells, una mica des de la distància, jo fa 6 anys que sóc fora i, per tant, tota aquesta emoció, no, que s'ha anat sentint aquests últims mesos, anys a Catalunya, doncs, amb distància, però també sents que la gent cada vegada més ja s'hi associa, que ets de Barcelona o de Catalunya, sobretot de Barcelona, i ja sí que diuen, ah, independència, us queréis independizar, o sigui, sí, sí que comencen ja a saber, doncs, que aquí està passant alguna cosa particular, no?
A Mèxic hi ha algun paral·lelisme amb tot el procés que va viure Llatinoamèrica? A veure, tampoc fa tant, fa 200, 250 anys.
No sé què dir-te, eh?
O sigui, algú interpreta que marxar d'Espanya sigui el mateix que va fer Mèxic fa 200 anys, per exemple, o no?
Crec que seria extrapolar-ho molt. Si tenen molt present tot el tema de la colonització i d'alguna manera, alguna vegada mig t'increpen, no?, per ser espanyol i ser el colonitzador i això, però no crec, sí que hi ha algun, no sé, per exemple, a Yucatán, a Mèxic, hi ha un cert sentiment separatista, però és molt lleu comparat amb el que pugui haver-hi a Catalunya.
Mònica Bernabé, no sé si preguntar-te per Itàlia o per l'Afganistan, de tot el tema català. Si et pregunto per l'Afganistan, diràs que els problemes són uns altres, no?
Home, sí, doncs, a l'Afganistan els problemes són uns altres i no saben ni què és Catalunya. Barcelona sí que la coneixen bàsicament pel Barça, no? Allà on vas coneixen el futbol, no? A més, els agrada molt el futbol als afganesos. Lògicament a Itàlia sí que ho coneixen, no? I en saben, estan informats, no? Afganistan no tenen ni idea i a mi em passa el mateix, no? Quan estava a Afganistan, tot aquest allà fins a l'octubre passat, com diu el Xavier, ho vivia amb la, a distància, no? Diferent, no ho seguia tant. I ara que estic aquí, doncs, lògicament, doncs, la situació, també la connexió a internet, la meva connexió a internet ha canviat. I llavors, jo i també la gent aquí ho segueix de forma diferent, no?
Tu, Mònica, has tret un tema ara que és el del Barça. Al final, el Barça creieu que és el gran ambaixador de Catalunya?
Bueno, no sé si ambaixador, però et salva a vegades d'haver de pagar suborns. A mi em passa que...
Mare de Déu!
Sí, estàs parlant amb algú, algun policia, a una frontera, i treure el tema del futbol, no sempre el Barça, has de vigilar si el que està, amb qui estàs parlant és del Barça o el Madrid. A mi m'ha servit parlar de futbol, per relaxar una mica l'ambient i passar fronteres que potser a vegades són difícils de passar.
Sens dubte, el tema del Barça és un salvoconducte per aconseguir el que diu el Xavi, a vegades favors, inclús un tracte especial de cara a la gent que en un determinat no et coneix, és una forma d'entrar-los.
Deixeu-me que m'acompanyi de la Cristina Solies, que és la dona que aquests últims anys ha fet Grècia, ha fet Ucraïna, a través de RAC1. Tu també tens aquesta sensació, Cristina, quan surts d'aquí?
Sí, el Barça ajuda moltíssim, i jo, per exemple, abans els hi comentava amb ells, a mi em va sobtar molt quan vaig estar el segon cop a Ucraïna, en aquest cas a Crimea, i va haver tot el procés de referèndum en què després Vladimir Putin es va annexionar a aquesta península, i la gent que era molt reàcia dels mitjans occidentals, ells, quan tu els deies que eres de Barcelona, que eres català, i que a més tenies un referèndum pendent, t'obrien els braços d'una manera que fins i tot et deien independència per Crimea, però també per Catalunya, no? Ja s'hi llançaven.
Una de les fotos del dia precisament és Putin, Vladimir Putin, tornant avui...
No a la platja, no a aquesta foto de l'estiu.
A Crimea, sí, amb aquesta mena d'artilugi estrany.
Sota l'aigua.
De Magranellà. Escolteu, això de jugar-vos-hi la pell... hi ha moltes mares que diuen a fills periodistes: fes el que vulguis, però no vagis a cobrir mai una guerra. Vosaltres en porteu unes quantes a sobre. Realment és tan perillós, estàs en la primera línia de foc, al final les guerres formen part també d'un joc mediàtic on els Estats Units van ser els primers de televisar una guerra. Això ha anat evolucionant cap aquí cada vegada més. Sé que hi ha molts matisos i que Síria està vivint una situació esgarrifosa en aquests moments, però això ho estem vivint a través de la televisió, a través de les imatges i a través de la ràdio.
Bueno, jo crec sempre que el mateix és que l'important són les persones que estan allà i són els que realment pateixen les conseqüències. Nosaltres simplement som com turistes que anem allà i si tenim sort doncs podem sortir o no sortir, però el cas és que bàsicament fem una feina, i la feina jo crec que és tan important com la que es fa aquí a redacció o la que es fa doncs, a qualsevol altre lloc, no? El que varia o la diferència o el punt diferencial és l'entorn on treballes, no? Però realment les persones qui pateixen i les persones qui tenen aquest tipus de situació extrema doncs són les persones que estan dintre d'aquest conflicte, no?
Jo en el meu cas, com treballo a l'Àfrica, em costa molt dir que jo em considero corresponsal de guerra, perquè a l'Àfrica hi ha de tot, hi ha alegria, hi ha pau, hi ha de tot, cultura, i lamentablement també hi ha guerra. I jo el que veig és que també és important, quan hi ha una frase que es diu sovint, que és el silenci mata. Això ho pots veure normalment: qui abusa vol que silenciï, i qui és abusat vol explicar-ho, vol denunciar-ho. Per tant, hi ha un paper aquí que és necessari, però no és el protagonista. No ens hem d'oblidar que són les persones de les quals estem parlant. Per tant, és important sobretot subratllar el patiment o el perill o el que pateixen aquestes persones.
La Mònica Barnoller, quants anys a l'Afganistan? Quant temps vas estar a l'Afganistan?
Doncs gairebé 8 anys he estat a Afganistan, sí.
Kabul directament, suposo, no?
Bueno, jo vivia a Kabul i després m'anava movent d'un lloc a un altre, dins de l'Afganistan, clar.
Clar, i el teu dia a dia com era?
Bé, Kabul és una ciutat més o menys segura, no sé que hi hagi algun atemptat, no?
Ens has fumut, Mònica. És una ciutat segura, no sé que n'hi hagi un atemptat. Nassos, Bangkok, ara aquestes últimes hores, també és una ciutat segura en això que hi hagi un atemptat, i és el que ha passat, és el que va passar abans d'ahir.
És que aquesta pregunta, que com era el meu dia a dia, és la pregunta que m'han fet més, crec, des que he estat allà, no? No sé, és un dia a dia que t'acostumes a... Doncs un dia a dia era com el de qualsevol periodista, m'imagino que treballa doncs, sortint al carrer a buscar la informació, no? L'únic que la diferència és que doncs, a Kabul havia d'anar amb més compte, havia d'anar vestida d'una manera concreta i havia de vigilar però no em movia, no? Però la feina és la mateixa a Kabul que un altre lloc, la feina de periodista, no?
I el fet de ser dona, Mònica, perquè moltes vegades es diu que pot perjudicar, però fins i tot en països àrabs hi ha situacions concretes en què fins i tot et beneficia el fet de ser dona. Com ho heu viscut? I fins i tot també ens podria explicar la Carola des de Llatinoamèrica.
Home, el fet de ser dona hi ha avantatges. Lògicament, jo pel fet de ser dona, a l'hora de passar desapercebuda, és molt més fàcil en un país islàmic com Afganistan, no? A l'hora cobreixes si no saben ben bé si ets estrangera o si ets del país. Jo passava com a afganesa, no? Això d'una banda. Després, a Afganistan és un país tan masclista, això té avantatges també, no? Perquè et consideren com un ésser inferior i feble, per tant t'han de deixar passar la primera perquè ets un ésser feble, si arribes a un lloc, no tens una entrevista concertada, t'han de deixar passar i t'han de deixar parlar amb algú perquè pobra la dona, no? I a més estrangera, no? No la podem deixar fora, no? Llavors et dona unes certes avantatges, no? Inconvenients, doncs, que la majoria de llocs tu ets l'única dona en un context on només hi ha homes, no? I el risc pitjor és el risc d'abusos sexuals, no? Que jo crec que és un tema que normalment no es parla, no? Però jo crec que com a periodista dona és el risc més important amb el que jo m'he trobat movent-me a l'Afganistan, no?
Això vol dir que has passat por? Potser és relatiu al que significa por, no? El que entenem com a por al món occidental.
Sí, però... lògicament, jo he passat por moltes vegades a l'Afganistan, soc humana. I sí, fins i tot jo he passat més por amb temes d'aquests que un moment que hi hagués un tiroteig, perquè clar, en una situació d'aquesta només estàs completament sola i bueno, no saps ben bé què pot passar, no?
Digues.
Que sí, lògicament, sí. És una situació que te la pots trobar, com dic, en un lloc on només hi ha homes i tu ets l'única dona i tu ets l'única estrangera, no? Normalment. Per tant, sí, lògicament que he passat por i és un risc que és constant, no?
Ricard García Vilanova, tu ets home, per tant tu aquesta por no l'has viscuda, però ara ell ho deia, és pitjor que un tiroteig seria per tu el pitjor que et pots arribar a trobar en aquest tipus de països?
No, el pitjor que pots arribar a trobar jo crec que és qualsevol situació en la que hi hagi una implicació, sobretot amb conflicte amb persones civils, amb nens o amb dones o amb persones grans, no? Perquè sents una gran impotència pel fet de que no pots arribar a fer res més de el que és la teva pròpia feina, en aquest sentit.
Però la teva feina, quan estàs amb una càmera, que vas a buscar una imatge molt concreta i estàs veient el que veus, o sigui... suposo que per una banda se sent impotència per no poder-hi fer res quan veus una injustícia com la que estàs a punt de fotografiar, però per l'altra banda també has de fer aquell clic perquè és necessari, ho hem de denunciar, això tot el món ho ha de saber. Vull dir, què passa pel teu cap?
Bueno, el més important és el que ells acceptin que tu estiguis allà. Llavors això ho dona el temps, el fet de que tu inverteixis un cert temps i gastis aquest temps amb aquestes persones, llavors fan que s'oblidin que tu ets un periodista, o ets un fotògraf, o ets un càmera de vídeo, i acceptin, o t'acceptin com un actor més implicat. I llavors és quan pots arribar realment a explicar el que succeeix. I la cosa més important, evidentment, és tindre empatia i respecte, no? Quan treballes amb el dolor aliè de les persones, el més important sempre és tindre en compte que estàs treballant amb el seu dolor, no amb el teu dolor. Llavors has de tenir aquest respecte i sobretot aquesta empatia, aquesta capacitat de saber fins on pots arribar i el que pots fer.
I a tu t'heu passat el de cor el mateix amb la misèria, no? Però tu estàs habituat a viure amb la misèria africana.
Mira, ara deies, si passes por, passes por quan estàs parlant amb algú, t'està explicant una brutalitat que li ha passat i dius, hòstia, i si no m'ho publiquen o si no ho publiquen bé, o si aquesta por també és aquesta responsabilitat, aquest compromís, és el que dius, jo, o sigui, no és tant la por física com després dir, tio, que tenim un compromís, tenim una responsabilitat com a periodistes d'explicar el que està passant. Amb la misèria veus barbaritats, veus, bueno, vivint a Sud-àfrica, on veus descapotables, jo mai a la vida he vist cotxes tan luxosos com a Sud-àfrica, ja semàfors, tanta gent demanant, però te'n vas al Congo, te'n vas a Somàlia, a República Centroafricana, i la misèria és indignant, no? O sigui, és abusiva. Aquest anul·lar la capacitat d'algú que pugui millorar el seu futur, crec que és una de les grans agressions que fem al món.
La Carola Soler se n'ha anat al país, corregeix-me, Carola, però em sembla que Mèxic és on més periodistes assassinen cada any. Pot ser?
Sí.
O sigui, més enllà dels conflictes a Síria o tota la zona dels països àrabs amb totes les problemàtiques que hi ha, o a l'Àfrica, o ara amb la Mònica, que estàvem parlant de l'Afganistan, resulta que és a Mèxic on hi ha més assassinats de periodistes.
Sí, jo anava a dir una mica respecte al que estava comentant, que, per exemple, a Amèrica Llatina no hi ha com directament cap guerra oberta, no, que tant a Mèxic pel tema del narcotràfic com a Venezuela per una violència una mica impuna, no, i fins i tot a vegades doncs, de matar per robar-te un mòbil. O sigui, la situació que es dona és molt, molt violenta. Llavors és com aquesta doble cara que també costa de gestionar. I sí, a Mèxic, de fet, fa poc que venim de l'últim assassinat d'un periodista que es diu Rubén Espinosa, i de fet Reporteros Sin Fronteres més o menys calcula que han mort més de 80 periodistes i n'hi ha 17 desapareguts des de l'any 2000. Llavors jo crec que també és com molt lloable, per exemple, en el cas de Mèxic, el perill, penso jo, no està tant en els periodistes, en els corresponsals internacionals, que d'alguna manera estem més protegits, sinó a la valentia també de la gent local, no? Que finalment la majoria dels periodistes que han estat assassinats són d'un poble petit, de regions com per exemple Veracruz, no? Que potser és de les més complicades per exercir el periodisme, i de gent molt valenta que no sé si jo seria tan valenta si fos mexicana de denunciar, no sé, l'alcalde corrupte, el narcotraficant que està doncs, sembrant la violència en una regió en concret, i són aquests periodistes que estan molt desprotegits i que de fet són molt valents, no sé si ho seríem tots nosaltres, els que finalment ho acaben pagant molt car, no?
És que estem fent quatre imatges del món, quatre fotos ben diferents de zones molt concretes. Però saps quan us poseu malalts, què feu?
Tant al metge, no? Si pots i de més, intentar evitar posar-te malalt segons quines zones, però anar al metge. I abans parlàvem de pobresa i adonar-te que molta gent no té aquesta, ni tan sols aquesta possibilitat, ni s'ho imagina.
Però tu sempre pots anar al metge?
Bueno, depèn.
Si estàs a Johannesburg, dedueixo que sí.
A Johannesburg, sí.
Però si també depèn de com el Congo i necessites un antibiòtic, com ho fas, això?
Bueno, t'acabes intentant espavilar. A vegades, bueno, passes malament si tens una certa indisposició greu, coses així, si estàs a llocs on no hi ha xarxa. Però intenta sobretot anar amb algunes medicines o coses així. Jo, per sort, no ha passat tampoc una cosa tan
brutal. Si vosaltres viatgeu sempre amb una farmaciola on hi ha una mica de tot, no?
Sí, aquesta és la idea, portar sempre una petita farmaciola, inclús portar algun kit de primers auxilis que pugui ajudar-te en un moment determinat, sí. Perquè el problema és el que deia el Xavi, o sigui, sí que és cert que hi ha països que pots arribar a trobar alguna cosa, però hi ha molts altres que no, i llavors és important, pues, ser autosuficient en aquest sentit.
Però és que més com t'administres aquesta farmaciola, perquè segurament hi haurà moltes coses, molts productes que portareu a sobre, que trobareu molta gent que els necessitaria, no?
Sí, això passa normalment.
Com et sents? Perquè al final també has de vigilar per tu mateix, però estàs veient, que dèiem, un antibiòtic. Segurament tu a l'Àfrica et trobes amb gent que necessitarà aquest antibiòtic i dius, hòstia, el debat de fins a quin punt el necessitaré jo o de ser previsor de portar-lo a sobre, el puc donar amb aquest nano, amb aquesta dona, amb aquest home...
Vius constantment amb contradiccions i has d'aprendre a gestionar-les com bonament pots, no només amb medicines. Quan vaig cobrir la sequera de la banya de l'Àfrica, jo bevia. I hi havia gent que s'estava morint de set. Clar, això, i això és tan fàcil com dir, beu una mica, o sigui, no, és una situació contradictòria, és una situació complicada.
I tu bevies perquè tenies diners?
Bueno, jo bevia perquè estava treballant i bevia, però al final el fet de tenir diners veus clarament que és la diferència entre vida o mort, però nosaltres podem marxar. O sigui, jo, per exemple, a part de la farmaciola sempre guardo uns diners d'emergència per sortir d'allà si necessito, perquè m'he posat malalt o el que sigui. Això, abans parlava de l'obscenitat de la pobresa, l'obsès és això, és que podem marxar nosaltres i bueno, és veritat, nosaltres no patim igual que la gent quan ens demaneu els periodistes, quins paris teniu, és que parlar d'això és a vegades fa mal, perquè sempre, normalment, qui més perill passa no és el periodista, és la gent que està allà i ens pregunten a nosaltres com pues, si ens posem malalts o si estem
com ho feu,
en
no?
perill, però és que la tensió és de la gent que realment ho està passant malament i no té ni medicines ni capacitat de marxar quan ho necessiti.
Us heu de saltar la llei sovint? O sigui, que al final, quan estàs en aquestes zones, dius, la llei, fins a quin punt has de ser estricte a l'hora de complir-la, o millor jugar-te-la, perquè precisament t'hi va la vida en perill, no, a vegades?
Bueno, però sobretot per passar alguna frontera o per coses així, no, més que... No sé, la veritat així no se m'ocorreix, sobretot per passar fronteres, per intentar aconseguir algunes coses. Bueno, però al final, moltes vegades és que el terme de la llei és molt occidental o molt civilitzat. Hi ha llocs on la llei és un concepte molt difús i no... Però és que molta gent, vas a un lloc on no, normalment no hi ha estructures, el govern, diguéssim, ha caigut, es crea una xarxa social que és aquesta amb la que et recolzes. Abans el Ricard parlava del temps. Si tu dediques temps en un lloc, és aquesta gent la que et protegeix al final, la que no hi ha policia, no, o no hi ha el concepte de que la policia et protegeix o l'exèrcit et protegeix, és molt difús. Per tant, el terme llei al final queda tan difús que saltar-t'ho, no?
Ni sí, i a més no t'has d'oblidar mai que en aquests països sempre tot és a base de diners. O sigui, quants més diners tens, millor pots treballar, perquè al final una persona, diguem, o una persona que treballa com a fixer o que treballa com a driver dintre d'un conflicte com aquest, doncs et pot demanar entre 100 i 1.000 dòlars per dia.
Llavors, si tu... Un moment, driver, entenc que és conductor.
Sí,
fixer, què vol
dir? És una persona que et busca els contactes, que et mou pel país, que et posa en contacte amb les històries, que t'ajuda, diguem, a fer la teva feina, no? En el nostre cas, bueno, en el meu cas concretament, jo poques vegades el puc pagar perquè realment és car, jo soc freelance, bueno, igual que el Xavi, però si tu treballes com a staff, els staff normalment tenen un diguem, uns diners determinats per dia per pagar aquestes persones que els faciliten aquest tipus de feina, no? Llavors la diferència és que el que tu trigues a fer en una setmana, pues igual ells t'ho aconsegueixen en una hora, aquest és el punt diferencial, no? El tema és que evidentment tots aquests diners pues, mouen aquestes persones i aquestes persones al final són les encarregades de fer aquest tipus de feina.
Carola, Mònica? El dibuix és aquest, la Carola Soler, Llatinoamèrica, la Mònica Bernabé, fins fa poc a l'Afganistan, ara a Itàlia.
Quina era la pregunta? No, ara ja m'he perdut una mica perquè heu estat aquí comentant diversos temes.
Al final hem anat a parar a la importància dels diners amb tot plegat, no? Veníem de tot el tema... de la sanitat.
Sí, lògicament el tema dels diners és important, no? I com comentava el Xavi, lògicament la nostra situació com a periodistes no és comparable ni quan et poses malalt ni res amb la situació de la gent que està allà i que és la situació que hem d'explicar, no? Jo també soc freelance i per exemple, jo mai... bueno, una vegada he utilitzat un fixer, però jo prefereixo treballar sense fixer, la veritat, perquè després de l'experiència... un fixer té una sèrie de contactes, que aquesta sèrie de contactes és la que facilita a tots els periodistes amb els que treballa, amb la qual cosa et dificulta també fer un treball amb una certa originalitat, no? I aquest temps que, com deia el Ricard, has de destinar, no?, per guanyar-te la confiança de la gent, doncs aquest temps doncs, també et facilita doncs, aconseguir connectar amb la gent d'una manera que treballant amb un fixer no pots aconseguir, no? Mm. Llavors, bueno, el fet de no tenir suficient diners, no? De vegades, doncs, també jo crec que pot ajudar-te a acostar-te a la realitat d'una altra forma, no? I apropar-te més a la realitat, no? Perquè t'obliga a dedicar-hi més temps, no?
Mònica, gràcies per compartir totes aquestes experiències. Fins aviat.
Gràcies.
Carola Soler, tanquem línia amb Llatinoamèrica. Et volia preguntar bàsicament per Veneçuela, perquè sí, tot s'està girant allà, tot s'està girant, i cada vegada arriben informacions que ens alarmen més. Tu el futur de Veneçuela com el veus, amb tota aquesta etapa de divisió de la població i amb el govern de Maduro?
Doncs la veritat és que jo vaig estar sobretot als últims anys de Chávez, des del 2010 fins que va morir el 2013, i la veritat és que fer previsions a Veneçuela sempre és molt arriscat, perquè sempre hi ha uns girs de 180 graus inesperats que et sorprenen, no? Però realment sí és bastant trist la situació que hi ha ara mateix en el país, no? A nivell sobretot del dia a dia de les persones, més enllà de la inseguretat, no? que sempre ha sigut un problema molt el principal problema potser dels veneçolans, no sé, el tema econòmic, no? De l'escassetat, de tot el problema del control de canvi, de les divises, amb un govern que cada vegada està també més qüestionat, no? No ho sé, la veritat és que es fa difícil de saber, i des de la distància i amb molts amics de Veneçuela encara, doncs, sí preocupa, la gent està preocupada, la gent que pot, perquè no tothom pot, si pot marxa, intenta treballar un temps fora, no ho sé, ara al desembre hi ha eleccions parlamentàries, veurem com queden les forces, no? Si realment, com es viu, el chavisme perd la majoria que tenia ara al Parlament, i la veritat és difícil de poder preveure, però és veritat que sense Hugo Chávez, doncs realment el país ha perdut una mica com terra, no? No sé com diu... Sí, està realment complicada la situació.
Carola, gràcies i bona nit, que són 3:45 de la matinada per tu, Mèxic.
Bona nit.
Fins una altra. Carola Soler. Ricard García Vilanova, quan tornes a Síria, tu?
Sí, aquest any he estat un parell de vegades.
I has de tornar-hi anar ara?
Bueno,
la idea,
a finals d'any suposo que algun viatge farem, o al principi del que ve. Sí.
I com ho veus tot allò?
Bastant pessimisme, perquè Síria és un país que realment va començar com un país més de lo que és la primavera àrab, i ha acabat justament pues, com el conflicte potser més gran a nivell internacional, perquè ja no solament afecta el que és el país en propi, diguem, sinó que afecta altres països de forma directa o indirecta, com poden ser pues, Iraq, pot ser el Líban, pot ser Líbia, Nigèria...
Sí, l'Afganistan mateix.
Altres països que de fet ara mateix pues, fa que tinguin diversos actors implicats, que el conflicte va començar amb dos actors implicats, que eren el que era l'exèrcit del govern, i els rebels, que en aquell moment buscaven pues, justament això, fer aquests canvis polítics, que no es va aconseguir, i avui en dia pues, hi ha 5 grups implicats, i hi ha tot aquest tipus de conflicte a nivell internacional amb totes les repercussions que té a nivell mundial. Llavors, el tema jo crec que és, o el veig amb bastant pessimisme en aquest sentit.
I a l'Àfrica què?
L'Àfrica, les Àfriques, perquè al final són 54 sí. Països, hi ha alguns que sóc pessimista, Sudan del Sud, per exemple, en guerra, Somàlia no acaba d'aixecar el cap, República Centroafricana en una espiral de violència molt bèstia, però penso en Sud-àfrica, que està indiscutiblement millor que fa 25 anys, penso en Botswana, que està també molt millor, penso en Senegal, que ens va donar una lliçó de democràcia, així que no és una Àfrica, són moltes Àfriques, i això significa que hi ha algunes que aniran bé.
Massa a poc a poc, però no?
Bueno, jo tinc esperança, perquè hi ha cada vegada més gent amb estudis, molts africans amb ganes de canviar les coses. És veritat que ens fixem molt en les forats negres, diguéssim, però hi ha també esperança, i jo cada vegada veig a més africans amb l'orgull i amb les ganes de canviar la seva vida.
Se necessita més optimisme?
Sempre, l'optimisme és una cosa que no està de més mai.
Senyors, gràcies per venir també al Món a RAC1 a explicar la vostra història.
Gràcies.
Felicitats per la feina que feu. I fins aviat.
Fins aviat.
Xavi Aldecoa i Ricard García Vilanova. Com acabem? Doncs acabarem amb l'imagen de John Lennon, que ens ajudava a arribar a les 8 del matí, precisament com una cançó de pau.
El Món a RAC1 amb Jordi Armenteres.
Només són alguns dels millors moments del Món a RAC1 d'aquesta setmana, però hi som cada dia, de 7 a 12, de dilluns a divendres.
RAC1. Aquest estiu a RAC1, dia lliure. un equip molt amable.
Bueno, bueno, l'altra cara. És que has perdut.
I treballador.
Jo us he de dir que aquesta nit he dormit, eh?
Buscant sempre el rigor.
També periodista, també escriptor, biògraf de
no, Jordi Pujol, no? A veure, sí, bueno, home. Biògraf, no.
Entès en literatura.
Dan Brown és la literatura, el capítol a la música.
En política i moda.
Un cert cuquisme.
De David Fernández. Només faltava això, David Fernández cuqui.
I, sobretot, molt bons pares.
Ja fins aquí dalt, i el anem a tornar. Els vaig posar un vol per Barcelona, dient que anava a buscar el curso, les tornava a les nens.
Els matins del cap de setmana de 9 a 2, Via Lliure, amb Laura Rossell i una colla de gent molt, 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 molt amable.
Sí. Jo, si em permeteu, m'aixeco a fer una abraçada a l'Adrià.
Rap 1. Tots som 1.